Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dimarts. Avui ens despertem amb 12 graus a Mataró, 11 a Sabadell, el dia en què el president espanyol Pedro Sánchez serà a Barcelona al Congrés de la UGT. Escoltarem Sánchez en un dels moments més delicats dels últims temps. Del cas dels correus sobre la parella d'Ayuso, el Suprem apunta cada cop més cap al fiscal general de l'Estat, i ara hem sabut també que ja està esquitxat el líder dels socialistes a Madrid, Juan Lobato.
Que empiecen a manipular con que el Partido Socialista tenía acceso por parte de la Fiscalía a información es absolutamente falso. Y es una manipulación, y yo no estoy dispuesto...
Lobato va explicar per què va portar al notari un missatge que va rebre de la Moncloa amb aquests correus, un moviment que no ha agradat gens a la direcció del PSOE, i el País explica que hi ha dirigents socialistes que li demanen la dimissió abans del Congrés Federal d'aquest cap de setmana. I això afegim també que avui la vicepresidenta Montero compareix al Senat pel cas Koldo.
En mi caso es que no lo conozco de nada, no he hablado en mi vida, no he tenido reunión en mi vida, y se ve uno señalado, y como yo, muchas personas, ¿no?, que no tienen nada que ver con él y que evidentemente la está utilizando a modo de defensa de su estrategia.
Després que l'empresari Víctor de Aldama assegurés que havia entregat 25.000 euros al seu cap de gabinet, ella sempre ha negat cap irregularitat. I avui també, per cert, llegim entrevista al periódico de Koldo García, que assegura que no ha cobrat ni un euro, tant ella, ni Torres, ni Cerdán. Avui en parlarem a partir de les 9 en tertúlia aquí al matí de Catalunya Ràdio. I en plan internacional, estem pendents de que el govern d'Israel accepti l'alto del foc al Líban proposat pels Estats Units.
We have made significant progress with getting towards a resolution, but we're not done yet. Nothing is final until everything is final. We continue to work to try and get...
A la Casa Blanca diuen que s'ha avançat molt, però que falta el més difícil, que és la concreció final. Sobre la rivalitat televisiva del moment, també tenim nou capítol. Pablo Motos ha parlat per primer cop de la polèmica amb David Broncano. Manté que l'Hormiguero tenia tancada amb Jorge Martín la primera entrevista, i que el malentès va ser de qui li portava l'agenda al pilot. I ha aprofitat per criticar Televisió Espanyola.
Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo del programa y a mí nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió.
Bé, en tot cas, és l'opinió de Pablo Motos. Això portarà cua, eh? I això en parlarem també al llarg del programa d'avui, i també d'altres casos similars al que estem explicant amb l'Hormiguero i també amb la Revuelta, que afecten directament també a casa nostra. Un dia ho explicarem. I avui estem d'enhorabona.
And the International Emmy for Short Form Series goes to...
Point of No Return.
Perquè la sèrie documental Punt de No Retorn de 3CAT ha guanyat aquesta matinada un Emmy Internacional. Dirigida per Raúl Gallego, explica diferents punts d'inflexió que ha suposat diferents episodis o conflictes al món. De seguida anirem també cap a Nova York amb el Francesc Garriga, que ha seguit la gala en directe. I parlant de sèries, avui torna una de les sèries més estimades pels espectadors de TV3. Bola de Drac.
Anem a buscar la bola de drac. Envoltada en un misteri, és un gran secret. Anem-la a agafar, la bola de drac. Entre tots els misteris, el més divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres, ara hi farem cas.
I des d'avui a la plataforma 3CAT es poden veure els capítols de la mítica sèrie de dibuixos animats 34 anys després que TV3 n'emetés el primer episodi.
I si poder viatjar, l'aventura comença ara. Anem-la a buscar, anem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així, la bola de drac...
34 anys de bola de drac a TV3.
Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camiamé a tots impressionen sempre, ara ho...
I en esports, avui dia de Champions també, perquè el Barça rep una de les revelacions, el pres francès, que arriba invicta a Montjuïc.
Si les perdemos el respeto, el mínimo el respeto, lo pagaremos caro y no tengo ninguna duda. Un equipo bien trabajado, sale muy rápido a las contras, físicamente son un portento.
Iñigo Martínez espera que l'equip es retrobi amb la victòria. Hansi Flick seguirà sense poder comptar amb Lamine Yamal. El partit a les 9 el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull també al que ens deixa la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb l'anul·lació de l'acomiadament d'un treballador perquè la carta amb la qual el van fer fora estava feta amb intel·ligència artificial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la l'acomiadament, qualifica la carta d'impresentable i parla del súmum de la deixadesa textualment perquè el text, la carta, diu que l'empresa fa peces de vestir quan en realitat feia marbres. Diu que no veu justificats els motius de l'acomiadament.
I a Brussel·les?
Tots pendents de les memòries d'Angela Merkel que es publiquen avui. La Vanguardia avança alguns fragments. L'ex-canceller diu que a Donald Trump el fascina Putin, que Rajoy es va distanciar d'ella quan ella va començar a demanar austeritat i que haver donat un estatus especial a Ucraïna i Geòrgia no els hauria protegit de l'agressió de Vladimir Putin.
I els Estats Units amb què se'n van a dormir?
Amb la veu original de Milhouse, del Simpson, que retira.
Which kind of sprinkler do you like? The one that goes like this?
Pamela Hayden té 70 anys, ja fa 35, que posa veus a Milhouse i altres personatges del Simpson. Aquest diumenge s'emetrà l'últim capítol en què participa.
I amb què dinaran a la Xina?
El tema és la reacció a l'avís de Donald Trump que pujarà els aranzels al país el seu primer dia, un 10%. El portaveu de l'ambaixada xinesa als Estats Units, precisament, ha alertat aquesta mateixa nit que ningú no pot guanyar una guerra comercial.
Avui és dimarts 26 de novembre i a partir d'avui el que resta de setmana el temps serà anticiclònic. Això vol dir que en general farà sol, amb capes de núvols prims, i aquest matí amb força boira i núvols baixos que s'han format a la Catalunya central i a les comarques de Girona. Creiem que avui s'acabaran aixecant. A la tarda potser els núvols prims que aniran passant es faran una mica més abundants. Tot plegat amb una mica de tramuntana i una mica de vent de mestral, però només aquest matí, ràpidament afluixarà, i les temperatures són una mica més baixes que les d'ahir. Han baixat aquest matí, sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona, i el migdia creiem que tindrem 2 o 3 graus menys que no pas ahir.
Són les 6:07. D'aquí a 2 dies, per cert, dijous farem el Matí de Catalunya Ràdio en directe des del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Celebrem 40 anys del museu i parlem també de ciència i intel·ligència artificial, a més de moltes sorpreses, i és un programa obert al públic. Per tant, si ens voleu venir a veure, ja tenim les inscripcions obertes a la web de Catalunya Ràdio. Podeu entrar a la web de catradio.cat i allà, una mica baixant, trobareu un requadre petitet a l'esquerra, un lloc que posa 20 al Museu Nacional de la Ciència. Cliqueu i podeu demanar les entrades per venir-vos a veure dijous a partir de les 9 del matí, celebrant aquests 40 anys d'història del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Ara ens actualitzarem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. I comencem parlant de la sèrie documental del 3CAT Punt de No Retorn, perquè ha guanyat un dels prestigiosos premis Emmy internacionals que s'han entregat aquesta matinada en una gala a Nova York.
Sí, el treball del periodista Raúl Gallego explica conflictes internacionals que es troben en un moment de canvi de paradigma.
Nova York, Francesc Garriga.
Ha estat una nit màgica per la televisió pública catalana perquè ha guanyat el premi a millor sèrie en format curt. Era les 9 de la nit aquí a Nova York, eren les 4 de la matinada, les 3 de la matinada a Barcelona, quan s'ha anunciat que Punt de No Retorn guanyava aquest premi. És el segon Emmy internacional, si comptem també el de Polseres Vermelles del 2015, en aquell cas en la categoria infantil. 3CAT guanya aquest producte. Hem pogut parlar amb el gran guanyador, el Raúl Gallego, just quan acabava la gala de premis.
Com estàs, Raúl?
No, supercontent. La veritat, m'he posat només una mica nerviós. I ara, mira, si guanyàvem, guanyàvem, i si no, doncs també estava molt bé, no? Dos vegades nominat, ser finalista. Si no haguéssim guanyat, hem sigut de la nostra categoria els millors d'Europa, no? Doncs ara, pues, mira, hem guanyat el campionat del món, hem guanyat el Mundial.
Com ha estat el moment quan han obert el sobre i han dit? Perquè t'admetré, aquí a la sala de premsa la Lídia i un servidor hem fet un crit bastant important.
El mateix. Hem saltat perquè no teníem clar, no? És que era molt difícil perquè tots les categories són tan diferents i molt bones i estava molt difícil saber qui realment anava a guanyar, no? Els competidors eren molt potents, les històries. Competien contra un tema molt, molt potent, sobretot, jo creia, el de violència contra les dones, i realment pensava que guanyarien aquesta producció de Xile. Però clar, quan han dit Punt de No Retorn, ha sigut espectacular, ha sigut brutal, no?
Què significa per tu guanyar un premi així? Et pot canviar la vida, això?
A veure, canviar la vida no, però sí que és un punt de no retorn. No, jo crec que sí que és un punt d'inflexió, no? M'han donat, la veritat és que m'han donat ja bastants premis internacionals, però clar, de nivell de televisió aquest segurament és un dels més potents, no? O si no és el més potent. És, doncs bé, és una sensació de prova superada. Em fa molta il·lusió que això ho hem aconseguit amb 3CAT, amb TV3. És com molt simbòlic, no? Amb la televisió, una de les televisions que jo vaig començar, cada cop acabi tenint aquest reconeixement, un projecte amb 3CAT, TV3, acabi tenint aquest reconeixement internacional tan bèstia.
I què millor que rebre-ho a Nova York i ara gaudir d'una nit novaiorquesa, no?
Bueno, ara seguirem la festa. Fa 2 anys la festa ja va ser espectacular.
I no vas guanyar?
Aquest cop esperem que no estarà mal, ens ho passarem molt bé.
Moltes felicitats.
Vinga, moltes gràcies.
Podem certificar que a aquesta hora l'equip de Punt de No Retorn està celebrant aquest
tema. Però aquesta festa com és, Garriga? Com és aquesta festa?
No ho sé, perquè això hi van els guanyadors i un servidor
no
ho ha
vist. Anat?
No, és que no hi podem anar, és pels nominats.
Però, a veure, si 3CAT ha guanyat una que s'enrotlli una mica amb la ràdio, que et deixin passar, que facin un passe com si fossis de producció alguna cosa, que ens puguis donar una mica de color.
Però no podria entrar pel matí de Catalunya Ràdio, i el primer i més important sempre és això.
Bueno, però si fos per una festa, jo crec que ho justificaríem, eh?
Sí? Donaries sí. Bloquei?
I tant.
Vaig a veure si m'hi puc reenganxar.
Va, cuida't, Garriga.
Adéu, bon dia.
I l'alto el foc entre Israel i Hezbollah és més a prop que mai. El Gabinet de Seguretat israelià reuneix aquesta tarda i s'espera que accepti la proposta dels Estats Units.
D'entrada serien 60 dies sense atacs en què tant l'exèrcit israelià com els milicians de Hezbollah es retirarien del sud del Líban.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Israelians i milicians xiites abandonarien la zona on s'instal·laria l'exèrcit libanès, que juntament amb les forces de l'ONU al Líban asseguraria que Hezbollah hi deixa d'actuar. Un factor innegociable per a Israel, segons el seu ambaixador a les Nacions Unides, Danny Dan.
Estem avançant en aquest front. El nostre objectiu era molt clar, que Hezbollah tornés més enllà del riu Litani. Farem el que calgui per garantir que no tornin a acostar-se a la frontera. Hem après la lliçó del 2006.
Israel es guardaria la carta d'actuar en cas de violació de l'acord per part de Hezbollah, una possibilitat no recollida en el text de l'alto el foc, sinó en un acord bilateral amb els Estats Units. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I Donald Trump promet que imposarà aranzels del 25% a tots els productes del Canadà i de Mèxic el mateix dia que torni a la presidència dels Estats Units, el 20 de gener.
El president entrant assegura que pren aquesta mesura fins que els dos països aturin l'entrada de drogues, concretament de fentanil i d'immigrants irregulars a través de les seves fronteres. Tot i això, els dos països han endurit els controls i s'ha reduït la xifra de persones que entren als Estats Units de manera irregular els últims mesos. Trump també ha promès uns aranzels addicionals del 10% a tots els productes xinesos i acusa Pequín de no fer prou per frenar el tràfic de drogues a través de Mèxic cap al territori nord-americà. Forces diplomàtiques xineses han avisat el mandatari que en cas d'una guerra comercial tothom hi sortirà perdent.
Tot plegat després d'una doble victòria judicial per Donald Trump.
Sí, han caigut dos dels casos que tenia oberts els jutjats, el de l'assalt al Capitoli, quan Trump va signar l'intent de revocar la victòria electoral de Biden, i el dels documents confidencials que es van dur a casa seva quan va deixar la Casa Blanca. El fiscal especial Chuck Smith, que portava tots dos casos, ha demanat que s'arxivin perquè quan Trump torni a ser president ja no se'l podrà processar. La jutge que porta el cas de l'assalt al Capitoli ja ho ha acceptat. El president electe, però, encara té pendent la sentència del cas Stormy Daniels per haver falsificat els documents d'uns pagaments a una actriu porno el 2016 perquè no fes pública la seva relació amb l'aleshores candidat. La sentència s'havia de saber avui, però s'ha ajornat sense data.
I milers de persones, la majoria dones, van sortir ahir als carrers de Catalunya per exigir l'erradicació de les violències masclistes. La manifestació més destacada va ser a Barcelona, on van participar fins a 20.000 persones, segons l'organització, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a les 1.500.
La marxa va tenir 3 missatges clars: que la vergonya canviï de bàndol, que es posi el focus en els agressors i que es deixi de qüestionar les víctimes. També es va reclamar a les institucions mesures urgents per acabar amb les violències masclistes. Dolor Pulidor és portaveu de Novembre Feminista, l'entitat organitzadora de la protesta.
Els agressors haurien de ser els que tinguin por i vergonya d'exercir aquestes violències. I el que demanem és justament que canviï aquest paradigma i que les administracions assumeixin les responsabilitats que calen perquè això sigui d'aquesta manera.
La majoria de manifestants eren dones de totes les edats que van sortir al carrer per reclamar una vida sense violències.
No hi ha manera de que deixin d'haver agressions. Hem de protestar, hem de queixar-nos.
Cal lluitar contra la violència masclista a tota hora, a tot arreu i en tot moment.
Prou violència sexual, prou violència econòmica, abolició de la prostitució.
Les concentracions pel dia per l'eliminació de la violència masclista es van estendre arreu del país.
A Girona, per exemple, un centenar de persones es van concentrar davant dels jutjats.
La por i la vergonya pels agressors!
A Lleida, amb diversos actes paral·lels, també es van manifestar un centenar de persones i unes 200 es van concentrar tant a Tarragona com a Reus.
I els advocats del Torn d'Ofici de Barcelona tenen cada dia 33 casos de violència masclista.
Fins al 31 d'octubre, el Torn d'Ofici va atendre 9.900 dones per aquest tipus d'agressions, un 5% més que l'any anterior. La xifra multiplica per 2 el nombre de casos atesos fa 3 anys. Carmen Valenzuela, del Col·legi d'Advocats de Barcelona, en feia aquesta reflexió.
La part positiva és que les dones denuncien més, però la part dolenta és que si es denuncia més és que hi ha més maltractament, que estem fent malament. Ens hem de preguntar, però abans havia també la mateixa taxa de violència de gènere i masclista? No ho sabem.
I a Madrid, la protesta contra la violència masclista va quedar dividida en dues manifestacions simultànies. Madrid, Toni Fortesa.
Dues manifestacions que compartien objectiu i diferien en l'enfocament. Des de la comissió 8M posaven l'accent en la justícia feminista i els drets de les dones migrants. En canvi, des del Fòrum Madrid, la mirada estava posada en el combat contra el sexisme i l'erradicació dels estereotips de gènere. Escoltem el testimoni de tres participants en aquesta manifestació.
No podemos consentir esta cifra de asesinadas, no podemos normalizar esta cifra de asesinadas.
A mí me emociona mucho ver tanta gente que nos están apoyando, ¿verdad? A las familias de las que fueron asesinadas que ya no pueden venir, ¿verdad?
Hay que dar una respuesta mucho más eficaz y comprometer más a las instituciones para que hagan soluciones más de acuerdo a las situaciones actuales.
Des de Madrid, Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un jutge de l'Audiència Nacional en actiu carrega contra l'exministra i líder de Podem, Irene Montero, per la llei del només sí és sí.
En una conferència d'ara fa dues setmanes a Madrid, Eloi Velasco, magistrat de la sala d'apel·lacions del tribunal, va criticar durament la normativa impulsada per Montero quan era ministra d'Igualtat.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
Unes declaracions que ha fet públiques al País, coincidint amb el 25N. A través de les xarxes, Montero ha replicat reivindicant la necessitat de formar la judicatura des de la perspectiva de gènere i ha demanat al jutge Velasco que compleixi la llei i que es posi a estudiar.
I a Itàlia, les manifestacions del 25N s'han viscut sota l'impacte de la sentència d'un dels feminicidis que més ha commocionat la societat els últims mesos. Es tracta de la mort violenta d'una dona de 29 anys a mans de la seva parella.
La víctima, més, estava embarassada de 7 mesos. El Tribunal Penal de Milà ha condemnat l'assassí a cadena perpètua.
La Corte d'Assise di Milano dichiara impagnatiello Alessandro colpevole dei atti a lui ascritti.
La Fiscalia de Venècia també demana cadena perpètua en un altre cas per la mort a ganivetades d'una jove assassinada també per la seva parella.
Des del govern italià, la primera ministra Giorgia Meloni i el vicepresident Matteo Salvini han intentat vincular la violència masclista amb la immigració relacionant l'augment de feminicidis i casos de violència sexual amb l'arribada de persones nouvingudes. Les dades oficials, però, apunten que el 82% dels homes que han assassinat una dona a Itàlia són nascuts en aquell país.
Més notícies ara amb Albert Montilla, Berta Torrades, Àlex Bosch i Joaquim Albalate. Bon dia.
Bon dia.
Les noves investigacions de la Guàrdia Urbà Civil assenyalen que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va tenir un paper clau a l'hora d'infiltrar informació de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i del seu cas judicial.
Les proves aportades per l'Institut Armat són el resultat de l'escorcoll al seu despatx i el del fiscal en cap a Madrid. La Fiscalia ha acusat la Guàrdia Civil d'arribar a conclusions a partir de premisses inicials en el seu informe contra García Ortiz.
Madrid, tens els La Fuente.
A l'informe, la Guàrdia Civil aporta les converses de WhatsApps entre el fiscal general i la cúpula de la Fiscalia de Madrid, i on es demostra que García Ortiz els hi va demanar el correu electrònic que incriminava la parella de Díaz Ayuso. El correu que l'advocat de González Amador va enviar al fiscal del cas, on reconeixia dos delictes de frau fiscal i que va acabar filtrat a la premsa. Aquesta filtració, segons els investigadors, només va poder sortir de la Fiscalia. I és en aquest punt on el Ministeri Fiscal ha acusat la Guàrdia Civil d'arribar a conclusions que corresponen a un jutge i no a la policia. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un grup de jutges i fiscals retirats es querellen contra el rei emèrit Joan Carles per 5 delictes contra l'agenda pública.
El col·lectiu de juristes, entre els quals hi ha exmagistrats del Suprem i exmembres d'anticorrupció, ha denunciat Joan Carles de Borbó per haver regularitzat, segons ells, indegudament, la fortuna que va ocultar entre l'any 2014 i el 2018.
Asseguren que quan l'exmonarca va pagar 5 milions d'euros a Hisenda, els anys 2020 i 2021, ja sabia que la fiscalia l'investigava i per això l'acció no és vàlida.
Ho explicaven a Catalunya Ràdio l'exmagistrat del Suprem, José Antonio Martín Pallín, i també l'exlletrat del Constitucional, Joaquín Urías, signants de de la querella.
Cuando regulariza después de 7 meses de esa notificación, ya ni es espontánea, como se ha dicho. Por tanto, nosotros sostenemos que la regularización no puede tener lugar.
Si tú pudieras esperar hasta que te estén investigando o no, es decir, una vez que te han pillado, entonces regulariza. Entonces nadie pagaría.
A més, remarcant que els delictes els hauria comès entre el 2014 i el 2018 i que, per tant, un cop ja havia abdicat i ja no tenia inviolabilitat, el que, i per tant, diuen, els fets encara no haurien prescrit. Ara, la Sala del Suprem, presidida pel jutge Manuel Marchena, haurà de decidir si admet o no a tràmit aquesta querella.
I el Congrés obre avui la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. I compareix Félix Sanz Roldán, que en aquell moment era el director del CNI.
Sanz Roldán evitarà probablement les preguntes sobre les relacions entre l'imam de Ripoll i els serveis espanyols d'intel·ligència. Podrà fer-ho, entre d'altres coses, perquè el govern espanyol s'ha negat de moment a desclassificar els documents que aborden aquesta qüestió, una decisió que ha deixat estupefactes els partits que han impulsat la comissió. Recordem que l'excomissari José Manuel Villarejo va insinuar anys enrere que hi havia alguna connexió entre l'espionatge espanyol i aquells atacs terroristes. Villarejo, per cert, compareixerà la setmana que ve davant d'aquesta comissió. A més de Sanz Roldán, en la jornada d'avui també intervindrà José Luis Olivera, que era exdirector del Centre d'Intel·ligència contra el Crim Organitzat.
I aquest matí prenen possessió els 4 nous consellers del govern valencià després de la reestructuració que ha fet Carlos Mazón per gestionar la recuperació després de la dana.
El militar retirat Francisco Ganpampul serà el nou vicepresident segon i conseller de Recuperació Econòmica i Social. Núria Martínez es posa al capdavant de Justícia i Administració Pública, quan Carlos Valderrama serà el conseller d'Emergències Interior i Marian Canola d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en substitució de Núria Montes. Salomé Prada, recordem-ho, també va ser destituïda com a consellera de Justícia Interior.
Ag Jensen, relleu de Teresa Rivera, ja exerceix com a nova ministra de la Transició Energètica i com a vicepresidenta tercera del govern espanyol.
El retoc en l'executiu de Pedro Sánchez és conseqüència de la incorporació de Rivera a la Comissió Europea com a vicepresidenta responsable de les polítiques verdes. Recordem, el president espanyol ha aprofitat el canvi ministerial per carregar contra la maniobra fallida del PP per bloquejar el salt de Rivera a Brussel·les.
Su nombramiento, como saben, se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia. Porque la trayectoria y el buen hacer de Teresa Rivera están fuera de toda duda.
A Hessen agafa les regnes d'un ministeri on ja exercia com a secretària d'Estat d'Energia i número 2 de Rivera.
I avui la política europea, també més influent del segle XXI, Angela Merkel presenta les seves memòries on defensa els acords firmats amb Vladimir Putin i el bloqueig també a l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN i descriu també la tempestuosa relació amb Donald Trump.
Un llibre imprescindible que arriba en plena convulsió al seu país, on l'ara canceller Olaf Scholz tornarà a aspirar al càrrec a les eleccions del 23 de febrer, tot i la seva notòria impopularitat.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera. Pam, 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 pam.
Oficial, Rigoberta Bandini tornarà l'any vinent als escenaris amb la gira del seu nou àlbum Jesucristo Superstar. El disc encara no ha sortit, però ho farà a principis d'any, però ella ja ha anunciat 8 concerts. A Barcelona actuarà el 28 de juny al Palau Sant Jordi i també actuarà a Sevilla, Bilbao, Pamplona, Saragossa, La Corunya, Múrcia, València, Madrid i Màlaga. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
La segona.
Ja ho tenim aquí. Des d'avui es poden veure les 4 temporades de Bola de Drac a la plataforma digital 3CAT. La mítica sèrie va arribar a Catalunya als anys 90 i es va convertir en tot un fenomen cultural i una manera també de difondre i aprendre català.
I la tercera. I've been overdrinking, 'cause I've been overthinking, 'cause I get so damn anxious at night.
Chemicals and nicotine friends ask how you been. Zach Bryan destrona Taylor Swift en les nominacions dels Premis de la Música Billboard. L'artista té 21 nominacions, seguida de Swift, que en té 17. I entre els nominats també hi ha Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Karol G o Bad Bunny. Per saber els guanyadors, però haurem d'esperar fins al 19 de desembre. While the poor dig ditches to bury their dreaming in. And labor don't
cheap at 5 a.m. is the reason they're sleeping in.
I la ràdio, si són cançons, també són passions, com els esports. Robert Prat, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I el Barça rep avui, aquesta nit, un rival amb poc nom, és el Brest de la Champions, però que ha sumat 10 dels 12 punts que ha disputat.
Ara mateix l'equip francès és quart a la lligueta de la Champions. És per això que el blaugrana Íñigo Martínez no se'n refia.
Si les perdemos el respeto, el mínimo el respeto, lo pagaremos caro y no tengo ninguna duda. Un equipo bien trabajado, sale muy rápido a las contras, físicamente son un portento. Buen partido mañana para poder ganar y olvidarnos de estos dos partidos no tan buenos del equipo.
Som baixa a la Minibalde, al Barça Brest a les 9, amb transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio, també a la Champions, com a partits més destacat, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain i Inter de Milà, Leipzig.
I Vinícius s'ha trencat i estarà un mes de baixa?
Gairebé un mes sense jugar. Lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. El brasiler no podrà jugar demà contra el Liverpool. Partit important pel Madrid, ja que una derrota complicaria la seva continuïtat a la competició. El Barça de bàsquet, que fitxa el base brasiler Neto, 32 anys, experiència a l'ACB, el Guipúzcoa i el Múrcia, suplirà la baixa de la Provítola, la selecció espanyola classificada per l'Eurobàsquet de l'any 2025. I amb la classificació assegurada, el Granollers juga a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Montpellier, mentre que la Copa de Futbol Sala, 700 de final a partit únic, Leganés-Barça i Mataró-Peníscola.
I avui a la Teràpia Boomer del matí de Catalunya Ràdio, Sergi Pàmies, a partir de les 11, avui divagarà al voltant de la memòria, que és allò que el Canalies té fatal.
És que, a veure, bon dia, és que parli bon prop, això és un atac totalment gratuït.
No te'n recordes mai de res. És que tens una...
Sí que me'n recordo. No, me'n recordo que m'interessa, del que m'interessa.
Però va bé a vegades oblidar les coses. I sapiguem que m'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no m'ha deixat dormir una frase que he llegit a un compte d'aquests d'autoajuda neoliberal que corren per les xarxes socials. La frase deia així: vístete según el puesto de trabajo que quieres, no según el que tienes. I m'ha cridat l'atenció perquè no és la primera vegada que la sento. Fa uns anys, en una antiga feina d'oficinista que feia, la vaig sentir en boca d'un nano que va entrar nou, de becari, al Departament de Recursos Humans. Era un nano enèrgic, sempre amb un somriure a la boca, motivat, com poca gent m'he trobat a la vida, i, sobretot, molt, molt ben vestit. I recordo un dia preguntar-li: «Oye, Víctor, con lo poco que te pagan, ¿por qué vas tan bien vestido?» I ell em va dir: «Vístete para el puesto que quieres, no para el que tienes». Doncs bé, tres setmanes després de no veure'l gaire per l'oficina, vaig preguntar per ell. I resulta que no havia passat el període de prova i l'havien fet fora perquè a la seva cap no li havia acabat de caure bé. No sé massa quina és la moralina d'aquesta història, però sí que m'atreviria a dir que al pobre Víctor segurament se li han passat les ganes d'esforçar-se per tan poca cosa. So let's dance.
Va, som-hi.
Que avui serà un bon dia, Canalies. Quina alegria, bon dia.
I tant, bon dia, bon dimarts i alegria amb l'eterna Donna Summer i Last Dance. Tot i que, per sort, encara queda molt per l'últim ball, i més encara per l'última cançó. Sobretot si tenim en compte el darrer informe de Music Radar. Diu que aquest any es publicarà més música en un sol dia que durant tot el 1989.
Ah, sí?
Sí, actualment la creació musical no para de créixer, els serveis de streaming reben aproximadament 120.000 pistes diàries i la creació musical s'expandeix amb xifres rècord. Per exemple, entre el 2021 i el 2022, el nombre de creadors va augmentar un 12% i va arribar als gairebé 78 milions. Es preveu que aquesta xifra es dupliqui de cara al 2030. Ricard, no em facis pessigolles en directe. Ah. Per tant, tot fa pensar que la música li queda corda per estona.
I a tu també.
Ah, i això és una alegria!
Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
Carglass canvia, Carglass repara.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
Tu què li diries a algun accionista del Sabadell?
És com quan busques una parella a ball. Sempre busques la persona que més t'interessi. No?
Has de sentir el que et proposa la parella.
Exacte.
Quan tenia aquesta complicitat.
Si el BBVA ha anat a buscar un banc amb solera a Catalunya.
Pot aportar moltíssim al BBV i viceversa.
Troba més informació a bbva.com.
L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Catalunya Ràdio.
Bon dia, són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La sèrie documental del 3CAT, Punt de no retorn, guanya un dels prestigiosos premis Emmy internacionals que s'han entregat aquesta matinada en una gala a Nova York.
El treball del periodista Raúl Gallego explica conflictes internacionals que es troben en un moment de canvi de paradigma. I hem parlat fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Quan han dit Punt de no retorn, ha sigut espectacular, ha sigut brutal, no? A veure, canviar la vida no, però sí que és un punt de no retorn, no? Jo crec que sí que és un punt d'inflexió.
I el Gabinet de Seguretat d'Israel decidirà avui sobre la proposta d'alto el foc amb Hezbollah promoguda amb els Estats Units.
Els contactes diplomàtics s'han intensificat per tirar endavant aquesta treva per la qual Israel i la milícia xiïta es retirarien del sud del Líban, on s'instal·laria l'exèrcit libanès.
Mentrestant, milers de persones, la majoria dones, surten als carrers de Catalunya per exigir l'erradicació de les violències masclistes.
També es van demanar mesures urgents per acabar amb les violències masclistes per part de les administracions. Dola Pulido és portaveu de Novembre Feminista, l'entitat organitzadora de la protesta a Barcelona.
Els agressors haurien de ser els que tinguin por i vergonya d'exercir aquestes violències. I el que demanem és justament que canviï aquest paradigma i que les administracions assumeixin les responsabilitats que calen perquè això sigui d'aquesta manera.
I un grup de jutges i fiscals retirats es querellen contra el rei emèrit Joan Carles per 5 delictes contra la hisenda pública.
Asseguren que quan l'exmonarca va pagar 5 milions d'euros a hisenda els anys 2020 i 2021 ja se sabia que la fiscalia l'investigava i per això l'acció no és vàlida. José Antonio Martín Pallín, exmagistrat del Suprem, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Cuando regulariza después de 7 meses de esa notificación, ya ni es espontánea, como se ha dicho, por tanto nosotros sostenemos que la regularización no puede tener lugar.
I el Congrés obre avui la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
I compareix Félix Roldán Sanz, que en aquests moments era el director del CNI i que probablement evitarà les preguntes sobre les relacions entre l'imam de Ripoll i els serveis espanyols d'intel·ligència.
I Pedro Sánchez, que serà el protagonista de la jornada d'avui, també del Congrés de la UGT que es fa a Barcelona.
El secretari general del sindicat, Josep Maria Álvarez, anunciava ahir davant del popular Alberto Núñez Feijóo que ells reclamen una reducció més dràstica de la jornada laboral, fins a les 32 hores.
Las 37 horas y media son una estación de paso, porque nuestro camino son las 32. Nuestro camino es aparecernos cada día más a Alemania y cada día menos a Grecia.
També aquest matí prenen possessió els 4 nous consellers del govern valencià després de la reestructuració que ha fet Carlos Mazón per gestionar la recuperació de la Dana.
I a partir de les 9 parlarem de com està la situació sobre el terreny amb l'alcalde d'Alfafar, un dels municipis afectats, Juan Ramón Atsuara.
L'autoritat metropolitana de Barcelona, mentrestant, aprovarà avui l'augment d'un 4,7% de la tarifa del taxi. S'aplicarà abans, fins i tot, que acabi l'any.
Els taxistes consideren que l'increment havia de ser d'un 12% per poder fer front a la pujada de preus de les assegurances. Tot i això, el portaveu de la plataforma Elite Taxi, Tito Álvarez, diu que estan moderadament satisfets.
No es un mercado para nosotros el taxi, ¿no? Es una necesidad y es un derecho que tiene la gente. Entonces, bueno, hemos llegado a este acuerdo, nos parece bien. Bueno, para muchos es insuficiente, pero entendemos que la ciudadanía no tiene que pagar los abusos de las aseguradoras y eso es otra batalla que libraremos.
I ara us ho ampliarem. Un de cada 7 joves té algun tipus de trastorn mental. Unes dades que van més en relació que ara fa 10 o 20 anys.
Sí, entre les causes, el director clínic d'Amalgama 7, una de les entitats referents en l'atenció a la salut mental infantil i juvenil, Jordi Royó, apunta a les hores que dorm el jovent.
És a dir, en l'actualitat, els adolescents dormen aproximadament gairebé 50 minuts menys del que dormien els adolescents de més fa 10 anys.
I repassem també el que diuen les portades dels diaris d'avui, Albert Montilla.
Molt bon dia, Ricard. Doncs comencem amb La Vanguardia, que titula que els jutges de violència masclista són relegats per ascendir de categoria, és a dir, que quan volen aspirar a òrgans superiors queden al final de les llistes, i aquests magistrats denuncien que, clar, això desincentiva futurs professionals. Diuen el diari Ara, titula que Salut alerta d'un excés de prescripció d'ansiolítics després d'haver detectat un augment del 14% en les receptes de benzodiazepines. Per altra banda, el periòdico obre avui amb Estopa, La Força de Catalunya, titula, i la fotografia fotografia del Premi Català de l'any que van atorgar ahir els germans Muñoz. Pel que fa als diaris de Madrid, tots centrats en les conseqüències de la filtració de la confessió de González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què admetia haver defraudat Hisenda amb la venda de mascaretes durant la pandèmia. L'ABC, El País i El Mundo expliquen que la Guàrdia Civil assenyala el fiscal general per la confessió, per filtrar la confessió. I a La Razón, mateix tema d'obertura, però hi també hi destaca una altra notícia, al marge inferior dret, surt la foto de Pablo Motos, on hi diu Pablo Motos desmunta les acusacions de Broncano.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs el temps d'avui serà anticiclònic, en general temps tranquil, amb algunes boires i núvols matinals aquest matí a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. A la resta farà sol amb núvols prims que seran més abundants a la tarda i una mica més de fresca que no pas ahir.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de la Mireia, veïna del passeig de Sant Joan amb Diagonal, a Barcelona. Explica que anys enrere es van quedar sense arbres en aquest tram del passeig perquè s'hi va instal·lar el Museu del Clavegueram. I ara, amb les obres del tramvia, encara hi ha restes de materials i maquinària pesant. La reposició d'arbrat es va aprovar el 2021 i el 2022 en plenaris del Consell de Districte de l'Eixample.
I, sisplau, que compleixin els acords presos. Dos anys seguits es va acordar que aquí hi hauria arbres i que hi hauria una restitució amb cobertura vegetal i sembla, de us ho dic, a l'estiu fa una calor en aquest tram, no es pot aguantar i és l'únic de tot el passeig de Sant Joan que no té vegetació.
L'Ajuntament de Barcelona matisa que les obres del col·lector de la Diagonal i les del tramvia no tenen res a veure amb la manca d'arbrat, però reconeixen que fa 10 anys que no hi ha cap arbre en aquest espai.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Fem ara un cop d'ull a com tenim els mercats. Comencem per la borsa espanyola, que obrirà avui als 11.700 punts, després que l'IBEX tanqués pujant un 0,47% i encadenés així 4 sessions a l'alça. La banca comença la setmana pujant, enmig de l'agitació provocada per l'OPA d'Unicredit per aconseguir el control del banc BPM. Als Estats Units, el Dow Jones puja gairebé un 1% i els mercats asiàtics estan pendents de la reacció a l'avís de Trump, que pujarà als aranzels de la Xina. De moment, la borsa del Japó es deixa un 1,5%, mentre que la de Hong Kong puja gairebé mig punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça-Brest a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres. CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
Ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via? Facciamo via. El nivell del programa és aquest. No sou sorpresos, ara. Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Un de cada 7 joves té algun tipus de trastorn mental. Unes dades que van a més en relació amb ara fa 10 o 20 anys. És per això que els psicòlegs especialitzats en l'àmbit infantil-juvenil es reuneixen avui i demà a Barcelona en un fòrum internacional per tractar aquesta problemàtica creixent.
El director clínic d'Amalgama 7, una de les entitats referents a l'atenció a la salut mental i juvenil, Jordi Arroyo, posa alguns exemples del que més els preocupa.
Podem veure com temes com depressions, trastorns bipolars, trastorns de conducta, trastorns de comportament alimentari, violència filioparental, és a dir, maltracte dels fills cap als pares, pantallisme, consum de substàncies, intents de suïcidi, autolesions... Doncs tots aquests trastorns que eren coneguts, en el sentit que no són nous abans del Covid ara, però sí que el que veiem és que s'han accentuat.
Hi ha diversos factors que ho expliquen, però el doctor Royo apunta també a les hores que dorm el jovent.
És a dir, en l'actualitat, els adolescents dormen aproximadament gairebé 50 minuts menys del que dormien els adolescents a més fa 10 anys.
Els experts fan una crida a multiplicar la partida pressupostària per la salut mental, que la majoria dels països de l'entorn duplica o triplica la de Catalunya.
I creix la prescripció d'antidepressius segons els indicadors de qualitat i eficiència de salut. Destaca l'augment de receptes de benzodiazepines per a l'ansietat. El 2023 se'n van receptar un 14% més que el 2022. Entre d'altres, les dades també reflecteixen que creix un 4% el nombre de pacients amb més de 10 medicaments receptats o la pujada dels medicaments per al col·lectiu.
La directora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, Sandra García, destaca la importància d'aquestes dades per poder millorar el sistema públic de la salut.
Clarament és un dels que cal millorar i bueno, el que cal també és posar sobre la taula com millorar-ho, no? O sigui, com fer arribar eines i informació sobre què estan fent els professionals, no? Els professionals sanitaris tenen aquesta virtut que... Una vegada se n'adona que alguna cosa no va bé amb els seus pacients i és fàcil de solucionar, com és el cas.
La central de resultats permet als centres sanitaris veure les dades que obtenen en 257 indicadors de 8 àrees diferents any rere any i els permet comparar-los amb la resta de centres del país, des de l'atenció hospitalària fins a l'atenció primària, passant també pels centres de salut mental.
L'aerolínia Level s'independitza d'Iberia i millorarà l'oferta de vols cap a l'Amèrica des del Prat.
El grup IAG, on estan integrats Iberia i Level, donarà més autonomia a la companyia de baix cost i abans de final d'any ja operarà de manera independent d'Iberia. El conseller delegat de Level, Rafael Jiménez Hoyos, ha explicat que el grup vol posar Barcelona al nivell de Madrid, Londres o Dublín, on altres companyies del holding tenen les seves bases.
Este paso viene condicionado fundamentalmente por la obtención de la OC, que esperamos tener en breves días o semanas, y eso nos hará ser independientes y ambicionar a dar espacio al crecimiento del largo radio en Barcelona.
Level, que aviat incorporarà un setè avió i augmentarà la plantilla, vola des de Barcelona a Nova York, San Francisco, Los Angeles, Boston i Miami com a destins nord-americans i fins a Buenos Aires i Santiago de Chile a l'Amèrica del Sud. De moment no es planteja volar més llocs, sinó augmentar freqüències en aquests destins.
I atenció a aquesta notícia, l'estat espanyol ja se situa entre els països del món on més maletes es perden als seus aeroports. En l'últim mes s'han perdut o han arribat tard gairebé 60.000 maletes.
Són dades de l'empresa AirHelp, que calcula que en aquests moments una de cada 125 maletes que passen per un aeroport espanyol o bé es perd, o bé es fa malbé, o bé arriba tard. Això suposa una taxa d'incidències del 0,8%. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, recorda que si ens han perdut la maleta, tenim dret a indemnització.
Qualsevol persona que factura un equipatge i mai més li tornin, el perdin i desapareixi totalment, no podrà aconseguir recuperar mai més d'aquests 1.600 euros més o menys. És el màxim.
Per contra, segons l'informe, l'aeroport del Prat se situa en el rànquing dels aeroports on menys maletes es perden.
El gran volum d'incidències amb equipatges ve per vols amb connexió. I Barcelona no és precisament un dels aeroports que tingui vols amb connexió més gran. Al contrari, el de Madrid té moltes més vols amb connexió i, per tant, hi ha moltes més incidències amb equipatges.
Segons AirHelp, l'any passat a tot el món es van registrar 36 milions de maletes afectades, cosa que es calcula que va perjudicar més de 5.200 milions de passatgers.
Un minut i tres quarts de set del matí. Pablo Motos respon a la polèmica amb David Broncano, Marta Viana.
Sí, el presentador manté que l'Hormiguero tenia tancada la primera entrevista amb Jorge Martín, guanyador del campionat de MotoGP, i que el malentès va ser de qui li portava l'agent del pilot. El presentador, just començar el programa, deia això i parlava d'agressió a ell i al seu equip.
Bueno, como hay mucha gente que lo está esperando, yo nunca quiero entrar en ninguna polémica, pero hoy no me queda más remedio que defenderme
de una agresión que le han hecho al equipo y a mí. Y lo haré a lo largo del programa, después.
Motos ha aprofitat per criticar Televisió Espanyola perquè, segons ell, ningú li va trucar per contrastar com havia anat tot plegat.
Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo del programa y a mí, nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió.
Broncano també ha aprofitat el seu primer programa després de la després de la polèmica i tirava d'ironia per respondre.
Una cosa que me gusta mucho, que se usa siempre para estas cosas, lo de estas cosas de echar presiones con invitados, siempre se ha hecho así. Es de las frases que más rabia me dan en la vida. Es que esto siempre se ha hecho así.
Sí, se tenía la gente esclavizada y se dejó de hacer.
Claro, claro.
Cosas que...
Te tiraban cabras del campanario.
Pero esa costumbre no hace falta hacerla, sí, sí.
I ja coneixem algunes de les grans apostes del Museu Nacional d'Art de Catalunya per l'any que ve.
Sí, per exemple, la pintura de Francisco de Zurbarán, vista per artistes contemporanis, una gran instal·lació de videoart d'Eugènia Balcells a la Sala Oval o les caricatures de Mario Armengol contra Hitler durant la Segona Guerra Mundial. La nova programació que el director del centre, Pepe Serra, qualifica d'arriscada, marca el camí del que vol ser el nou museu que es preveu ampliar el 2029.
En el context d'una oportunitat tan gran com és poder culminar el projecte de Folch i Torres, és a dir, que el Museu Nacional d'Art de Catalunya desplega la creació artística en aquest país sense limitacions cronològiques ni de cap altra mena, si voleu s'accelera, i en el programa d'aquest any això es veu molt bé.
Tot són opcions de risc. És anar pel marge, és demanar que el que hi hagi no s'hagi fet abans i que aporti valor afegit i sobretot que aporti visió crítica.
La cultura s'uneix en una gala solidària per ajudar el País Valencià a refer-se dels efectes de la Dana.
El Teatre Tívoli ha aixecat el teló amb una nit d'actuacions i intervencions presentades per Santi Millán i en què participaven artistes com Joan Dausà, Clara Pella, Santi Millán o Josep Maria Pou, entre d'altres.
Marta Vivas.
A Mema Vilarassau posant veu al coral Romput i Sol Picó ballant sobre l'escenari ha començat la gala amunt el teló per València, que ha omplert el Teatre Tívoli de cultura i solidaritat. Un acte presentat per Santi Millán i ple de moments emocionals, com quan, per exemple, Josep Maria Pou, Julio Manrique, Cristina Plazas i la valenciana Raquel el Ferri han recitat Estellers.
Caure i alçar-te. Alçar-te i caure i tornar a renaixer.
També les actuacions de Joan Dausà, Clara Peia, Gerard Quintana, Judit Nederman, La Calòrica o de Goll de Gom, entre d'altres. Tota la recaptació de la gala serà destinada als professionals de les arts escèniques de València perquè la cultura del País Valencià torni a aixecar el taló. Des de Barcelona, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb més cultura. Comencem a la demarcació de Lleida, Viella, la Vall d'Aran.
Avui acaben les projeccions de la 14a mostra de cinema etnogràfic del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Serà a les 6 a la Biblioteca General de Viella.
Girona, l'actor Carlos Cuevas posa veu a Turó, la vida als boscos.
La cita és a les 8 del vespre a la sala La Planeta, però les entrades ja estan esgotades.
I a Tarragona avui té lloc el recital clàssic de piano.
Anirà a càrrec de la pianista Emma Stratton i interpretarà peces de Ludwig van Beethoven, Robert Schumann i Enric Granados. Serà a les 7 del vespre al Teatre Tarragona.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
D'on surt el Brest? Es pregunta a La Vanguardia i explica la història del modest equip francès que visita aquesta nit Montjuïc. Ha passat d'estar en fallida el 1991 i jugar en futbol amateur el 97 a ser la gran sorpresa d'aquesta Champions amb el quart lloc a la lligueta de la competició. Pel País és un equip miracle, arribat des de la fi del món, amb un pressupost de 48 milions d'euros. L'Esport parla d'un repte pel Barça i el Mundo Deportivo demana una reacció de l'equip, mentre que el periòdico diu que la grada d'animació està a punt de ser expulsada de Montjuïc. El Barça no vol pagar la multa de 21.000 euros i pretén arrabassar als membres de la grada la condició d'abonats de manera immediata. Per l'ara, de moment, és un partit de càstig per aquesta grada d'animació. Avui no serà en el partit. I a l'Espanyol van mal dades. Explica l'Esport que s'ha convocat una protesta davant l'ambaixada xinesa a Barcelona aquest dijous sota el lema Prou Shen, contra el propietari del club Shen Yansheng. El periòdico parla de setmana tensa a l'Espanyol per la destrossa de Girona i l'Ara apunta que el partit contra el Celta és una última oportunitat pel tècnic Manolo González. A Madrid, l'As explica que amb la lesió de Vinícius per un mes comença el més difícil encara pel conjunt blanc i al Marca parlen de l'entrada de l'onzena escuderia al Mundial de Fórmula 1. Cadillac conduirà Loquillo i los Trogloditas?
Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
El Barça-Brest d'aquesta nit hauria de ser un partit de tràmit, ideal per rotar jugadors i veure'ls poc habituals. Però no serà això, com a mínim fins que comenci aquest partit, perquè després de l'esbroncada de Flick a Vigo, els jugadors saben que han de guanyar per no tornar a pujar la muntanya russa a la que estàvem abonats l'any passat. I perquè una nova punxada de l'equip alimentaria un concepte que no volen sentir a parlar dins del vestidor, la Lamine Yamal dependència.
Abans que el teu dia soni així, arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Eloi Cordomí, quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs mira, avui un temps tranquil. Sembla que a partir d'avui torna l'anticicló i es mantindrà durant el que resta de setmana. Això vol dir que farà sol o ressol, perquè hi haurà capes de núvols prims i aquest matí sí que s'han format algunes boires una mica més espesses a la Catalunya central o fins i tot núvols baixos a les comarques de Girona, que són inofensius, que es desfaran, que no deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que avui seran més baixes que les d'ahir. Han baixat sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona. Per exemple, ara hi ha 6 graus a Tremp, 7 a Lleida, 7 a Falset, 7 graus a Cardona. En canvi, la costa es mantenen suau, 16 a Barcelona, l'1 a 15 a Palamós. Avui les màximes quedaran al voltant dels 17-18 a la costa i uns 12-15 graus a l'interior.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A les 9 parlarem del cas contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, investigat per la filtració de la confessió de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, acusat de frau fiscal.
Una utilización de los poderes del Estado.
A 2:15 parlarem del turisme de brossa, gent que va a llançar la brossa a municipis veïns per estalviar-se la recollida selectiva i el porta a porta. Si és el cas del vostre municipi, truqueu al 93 201 7474. La sessió quinzenal de teràpia per a boomers de Sergi Pàmies a les 11 divagarà al voltant de la memòria. I després, a la Ràdio Maivista, coneixerem la Jessica Arpin, malabarista de paraules. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El Sant Jordi de Nadal del 3C.
La festa més literària i nadalenca que organitza el 3C. Amb grans autors, taules rodones, tallers infantils, concerts en directe i molta gastronomia.
T'esperem al Sant Jordi de Nadal del 3C. Dissabte 30 de novembre, de 2:15 a 9 del vespre, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Reserva entrada gratuïta a santjordidenadal.cat.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, John, sí, tu també hi seràs.
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tió amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veiem!
Bye!
Adéu!
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La sèrie documental del 3CAT, Punt de no retorn, guanya un dels prestigiosos premis Emmy Internacional que s'ha entregat aquesta matinada a Nova York.
El treball del periodista Raül Gallego explica conflictes internacionals que es troben en un moment de canvi de paradigma. Això deia Gallego fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio.
Quan han dit Punt de no retorn, ha sigut espectacular, ha sigut brutal, no? A veure, canviar la vida no, però sí que és un punt de no retorn, no? És, jo crec que és, sí que és un punt d'inflexió.
i dia clau per la proposta d'alto el foc al Líban.
Els contactes diplomàtics s'han intensificat per tirar endavant aquest alto el foc entre Israel i Hezbollah. A l'acord, la milícia xiïta es retiraria del sud del Líban, on s'instal·laria l'exèrcit libanès.
I milers de dones surten als carrers de Catalunya per exigir l'erradicació de les violències masclistes.
També es van reclamar a les administracions mesures urgents per acabar amb les violències masclistes. Dolor Pulido és portaveu de Novembre Feminista, l'entitat organitzadora de la protesta a Barcelona.
Els agressors haurien de ser els que tinguin por i vergonya d'exercir aquestes violències. I el que demanem és justament que canviï aquest paradigma i que les administracions assumeixin les responsabilitats que calen perquè això sigui d'aquesta manera.
Mentrestant, jutges i fiscals retirats es querellen contra Joan Carles I per 5 delictes contra la hisenda pública.
Asseguren que quan el rei emèrit va pagar 5 milions d'euros a Hisenda el 2020 i el 2021, ja sabia que la fiscalia l'investigava i per això l'acció no és vàlida. José Antonio Martín Pallín, exmagistrat del Suprem, al Matí de Catalunya Ràdio.
Cuando regulariza después de 7 meses de esa notificación, ya ni es espontánea, como se ha dicho, por tanto, nosotros sostenemos que la regularización no puede tener lugar.
Mentrestant, el Congrés engega la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
I compareix Félix Sanz Roldán, que en aquells moments era director del CNI, tot fa pensar que esquivarà les preguntes sobre les relacions entre l'imam de Ripoll i els serveis espanyols d'intel·ligència, perquè el govern espanyol es nega a desclassificar els documents.
Mentrestant, Pedro Sánchez també serà avui al Congrés de la UGT que es fa a Barcelona.
El secretari general del sindicat, Josep Maria Álvarez, anunciava ahir que ells reclamen una reducció més dràstica de la jornada laboral fins a les 32 hores.
Las 37 horas y media son una estación de paso, porque nuestro camino son las 32. Nuestro camino es aparecernos cada día más a Alemania y cada día menos a Grecia.
I arran de la victòria per sorpresa d'un candidat pro-rus i anti-OTAN a la primera volta de les eleccions a Romania, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. El candidat ultraconservador Calin Iorgiescu va imposar-se i contra tot pronòstic en la primera volta de les eleccions presidencials de Romania. No és clar que Iorgiescu acabi presidint el país, però cal analitzar el fet que hagi aconseguit quasi un 23% del sufragi amb 2 milions de vots. Iorgiescu compleix el perfil de la nova política patriòtica antieuropea. És un líder sense partit que ha treballat la seva fama per via de les xarxes socials amb un discurs isolacionista molt semblant al de Donald Trump, inclosa la seva simpatia per la Rússia de Putin i la seva crítica a la casta política tradicional. Ens agradi o no, Europa i el món viren cap a perfils autocràtics com Iorgiescu, i la realitat és que ni el centre polític ni l'esquerra s'han vist capaços de contrarrestar un discurs que aposta per un retorn a les essències del passat. N'hauríem de prendre nota, especialment a Catalunya.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Després de passar dissabte per col·lapse, ahir Sílvia Cavallol i l'exbisbe Xavier Novell van ser a temes pendents per parlar-nos del celibat i de les seves coses en general.
Tinc una altra vida.
Sí, encara, ho sabem, ho sabem.
Sí. Semen Cardona, no? Treballa?
No està allà.
No. Però és veritat que avui he deixat un porc a mitja extracció i vinc a donar la mà i prou.
La mà no la doni.
La Sílvia Cavallol defensava l'altre dia que el bisbe de Solsona pugui tornar a exercir dins l'Església malgrat ser un home casat.
I per què no, Ricard? Per què no? És que un home...
Un home...
Per poder servir a Déu...
Total.
S'ha de privar del gaudi, del plaer...
M'estic posant catxondo.
S'ha de privar del consol...
No, és que no.
Del delit...
Ui, per favor...
Del sexe.
No, que jo aquesta hora, sí. És quan més calent vaig de tot el dia, eh?
Tampoc hi ha molta diferència entre fer una extracció a un porc i extreure...
No. Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-nos i per parlar d'astrologia, perquè avui comença el Mercuri retrògrad, que s'allargarà fins al 15 de desembre. Això se suposa que ens durà una energia especial, que ho pot desordenar tot, per bo i per dolent. És probable que aquests dies, doncs, us passin fets inesperats, que no sapigueu reaccionar a coses que visqueu o que tingueu els sentiments desordenats. Jo no acabo de creure massa en això dels horòscops, ni en l'univers, ni en les estrelles, però val més tenir-ho present i estar al cas. Si teniu dies complicats, paciència i penseu que, segons l'astrologia, tot es calmarà a partir del 15 de desembre.
I el segon motiu ens el porta la Maria Nicolau.
Avui havia de fer-se pública la sentència que haurà de complir Donald Trump pel cas de suborn a l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford. Però el jutge ha decidit aplaçar el tema per veure com afecta el resultat de les passades eleccions en el cas. Avui és un bon dia per recordar que l'únic Trump Bo és el dels Toidols i el seu tamarraco que narra la història de la Nelly, un elefant de circ que un bon dia decideix deixar de fer trucs a canvi de pinso, trencar les cadenes, escapar-se del circ i marxar a viure en llibertat a la selva.